Esports 14. La informació esportiva a Ràdio Vilafranca.
Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Esports 14. Comencem el programa d'aquest dimarts 11 d'abril del 2023. Comencem aquest programa d'avui, en el qual tornem a posar en marxa la maquinària esportiva aquí a les zones de Ràdio Vilafranca. Venim d'un cap de setmana marcat per aquesta aturada de les competicions a nivell general, excepte aquesta tercera divisió, que sí que disputava partits. De fet, el Vilafranca jugava divendres al migdia un partit que es presentava molt important davant el Badalona i en el qual l'equip només aconseguia un punt, que no canvia en cap cas la seva situació a la classificació. Ho repassarem tot seguit i també escoltarem el tècnic del Vilafranca, Lluís Milà, analitzant aquest empat del Vilafranca. També analitzarem la resta de la jornada que ens ha deixat, entre d'altres, els empats d'Europa i Sant Andreu, que segueixen també en les dues primeres posicions de la categoria. I d'altra banda també parlarem del retorn de l'Hockey Lliga, que això es produirà ja al cap de setmana. Dissabte, amb jornada unificada, a partir de les 5 de la tarda, i aquest duel del Vilafranca a la pista del Liceo. Visita a la Corunya en aquesta penúltima jornada de la competició, de la Lliga regular. Els play-offs ja seran una altra història. Mínima pausa i comencem.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.
Doncs quan passen 4 minuts de 2:15 del migdia, comencem aquest programa d'avui i ho fem parlant del Futbol Club Vilafranca. L'equip empatava a un davant el Badalona en el partit disputat aquest divendres al migdia. S'avançava, tot i que la resta de partits, la majoria, es disputaven al llarg de diumenge. Tenien dos dies lliures els jugadors després d'aquest empat davant el Badalona, un resultat no gaire positiu pels penedesencs, que amb falta de dues jornades pel final de la Lliga segueixen en aquesta quarta posició per la cua. A hores d'ara només dependrien d'un ascens via play-off d'un altre equip del grup 5è de tercera divisió per tal de fugir d'aquests descensos compensats. Si és que des de la segona federació baixarien dos equips catalans, Prat i Olot. Per tant, el Vilafranca hauria de quedar com a mínim 5è per la cua per estar plenament tranquil, això en cas que només en baixin dos. Si en baixessin més, ja la història seria completament diferent i hi hauria un autèntic desastre pel que fa als equips catalans a la tercera divisió, tenint en compte els que baixessin des de segona. Però això ja és ciència-ficció i d'això també haurem d'estar pendents en les properes setmanes i sobretot una vegada finalitzi la Lliga. Encara queden dues jornades, per tant el Vilafranca encara té opcions de fins i tot quedar sisè per la cua, que això pràcticament donaria plena tranquil·litat als de Lluís Milà, que empataven a un contra el Badalona en un partit en el qual també havien de remuntar, ja que al minut 12 de partit hi havia un penal en contra dels penedesencs que transformava Walid. Era un penal clar comès pel central Òscar Reche, que veia la targeta groga. Així finalitzava aquesta primera meitat amb el 0-1, amb un Vilafranca en el qual li va faltar aquestes arribades a la porteria rival al llarg dels primers 45 minuts. La segona part va ser una miqueta millor, el Vilafranca arribava amb més perill a la porteria del Badalona i va ser al minut 61 quan hi havia un dels moments clau del partit, l'expulsió d'un dels jugadors del Badalona, d'Ivan Bravo, que en dos minuts veia dues targetes grogues i deixava el seu equip amb un home menys. El Vilafranca responia amb només un minut més tard amb el gol, amb l'1-1, el gol d'Aixot, que feia aquest empat aprofitant una bona passada d'Escofet, una bona jugada a la contra que culminava el davanter d'origen armeni. Era l'1-1, un resultat que ja no es tornaria a moure, tot i que el Vilafranca va disposar de clares ocasions per, com a mínim, fer el segon gol. De fet, el tècnic Lluís Milà, en declaracions posteriors, comentava que fins i tot la golejada del Vilafranca hagués estat possible, però al final el que et marca si guanyes i fins i tot si fas de golejada és l'encert, una cosa que li està faltant al Vilafranca al llarg de tota la temporada. Al final empat a un punt per cadascú i la situació que no canvia pràcticament en res, ni per Vilafranca ni per Badalona. Escoltem el tècnic del Vilafranca, Lluís Milà, analitzant aquest empat.
una primera part que no hem estat. Hi ha una acció esporàdica d'ells, han provocat aquest penal, no era expulsió, bueno, s'han posat per davant del marcador i així era difícil contrarrestar. Hem canviat una mica la intensitat a la segona part, la posició de certs jugadors una mica més interior i exterior, hem combinat molt millor, hem portat la pilota d'un costat a l'altre, i llavors ells s'han quedat amb inferioritat i hem aprofitat aquesta situació de joc, no? per empatar. Després ha sigut un allau d'ocasions per part nostra per intentar, pues, guanyar 2-3 i 4-1, però bueno, al final el futbol, el sentit del joc és el gol, el que compten són els gols, efectivitat allà a l'àrea ofensiva i al final res, és un punt per cada un i bueno, al final també la situació d'igualar per una tonteria de l'Aleix, de provocar la segona targeta, doncs ens hem quedat els últims 6-7 minuts amb igualtat numèrica i allà ja s'ha igualat tot.
Després de l'expulsió del jugador del Badalona, automàticament ha vingut el gol de l'empat del Vilafranca, però no creu que s'ha precipitat molt a partir d'allà per buscar el segon gol?
Bueno, per mi encara haguéssim tingut que donar molt més ritme a la pilota, encara més del que li hem donat, perquè el que teníem que buscar era sobretot a l'extrem nostre, i ells ho sabien i han fet el seu joc, carregar per allí, no? Però bueno, al final les ocasions els hem generat, però no han entrat.
El que ens ha faltat a la primera part ho han tingut a la segona, el que dius, han tingut moltes oportunitats, la pilota no ha volgut entrar com per exemple el dia dels Sants, que sí que van tenir aquella última oportunitat d'això que va marcar el 3-2. Deixa una situació complicada al Vilafranca, oi?
Sí, bueno, clar, el que intentàvem era sumar de més 3 per tenir possibilitats d'aconseguir aquesta cinquena plaça per sota, que depenent del que passi a les categories superiors, doncs que et doni una mica més de marge. Però bé, el futbol, jo sempre dic, els punts mai saps on són. I falten 2 partits, són 6 punts en joc i a veure el que podem fer. Són partits complicats, però si intentem o generem com la segona part, les nostres possibilitats tindrem.
2 partits, com dius, contra el Sant Andreu i també aquí a casa l'últim contra l'Hospi, 2 equips que, teòricament, si acaba pujant a l'Europa, doncs les opcions de fer el playoff ja les tenen. Potser doncs aquí que pugui aprofitar el Vilafranca per aconseguir els 6 punts són difícils, però el Vilafranca almenys hauria de fer 4 de 6 per poder almenys estar tranquils i poder salvar-se la categoria, oi?
Sí, almenys intentar-ho. Arribar a la franja dels 31 i si pot ser els 33 punts. Aquesta sí que ens donaria la il·lusió i les ganes i el treball l'hi posarem, però bueno, és futbol. Quan arribi el dia del primer partit anem pel Sant Andreu, a veure el que passa i després ja pensarem amb l'Hospi.
Doncs aquest partit contra l'Hospitalet, que serà l'últim de la temporada, abans el duel al Narcís Sala contra el Sant Andreu, diumenge a les 6 de la tarda, serà aquesta penúltima jornada a la qual els andreuencs també arribaran amb moltes coses en joc, i és que s'estan jugant ser primers i per tant pujar directament a la segona federació, un objectiu ben diferent al del Vilafranca, que tot just lluita per mantenir-se a la tercera. Serà un partit amb 2 equips que se la juguen, tots dos amb objectius oposats, però molt decisiu per tots dos sumar aquests 3 punts. Parlava Lluís Milà al llarg d'aquesta entrevista de l'expulsió de l'Aleix Díaz, que deixava el Vilafranca amb 10 després d'una acció doncs, una mica incomprensible quan només quedaven 5 minuts pel final, feia una falta i una vegada estava el jugador del Badalona al terra doncs s'acostava allà fins i tot a trepitjar-lo. No? En fi, una acció que sobrava i que va perjudicar el Vilafranca, tot i que ja quedaven pocs minuts pel final, però això sí, es va equilibrar la balança i tots dos equips van acabar amb 10. També una acció polèmica que finalment es va solucionar, i és que l'àrbitre del partit, en un moment donat, al minut 85, li mostrava la segona groga a Suzuki, jugador que no havia vist la groga en cap moment del partit. L'expulsava directament, cosa que va encendre els ànims de la banqueta del Badalona, que va saltar i fins i tot doncs, va obligar a que l'àrbitre canviés aquesta decisió errònia, i al final Suzuki va poder seguir sobre la gespa, però aquí també aquesta errada que va estar a punt de penalitzar i de quina manera el conjunt visitant. Nosaltres ara Repassem el que succeïa en la resta de la jornada, en aquesta tercera divisió. Repassem tots els marcadors d'aquesta nova jornada, jornada 28 de competició, que, com us dèiem, es jugava a cavall entre divendres i diumenge. De fet, també dijous hi havia un primer partit, el Peralada Castelldefels, victòria del Castelldefels per 1-2. Era el primer marcador de la jornada, que seguia amb el Grama 2, Sant Cristóbal 2, Tona 1, Sants 1, Montañesa 0, Vilassar 1, Girona B1, Sant Andreu 1, Europa 2, L'Hospitalet 2 i Pobla de Mafumet 2, Rapitenca 2. Pràcticament la jornada dels empats. Només han guanyat dos equips, el Vilassar i, en aquest cas, el Castelldefels. I el Vilassar també, quina victòria que l'acosta a aquest objectiu de la permanència. La zona baixa s'està complicant i això no són bones notícies pel Vilafranca, que cada vegada té l'objectiu d'aquesta cinquena o sisena plaça per la cua més lluny i, sobretot, després d'empatar contra el Badalona. A la zona alta, com dèiem, el Sant Andreu persegueix a l'Europa, que és el líder amb 57 punts, segona posició pel Sant Andreu amb 55, i la zona de play-off la completa el Peralada amb 48, l'Hospitalet amb 47 i el Sant Cristóbal amb 46. Un aspecte positiu és que l'Hospitalet ja podria arribar a l'última jornada contra el Vilafranca classificat pel play-off. Per tant, aquell partit se'l podria prendre una miqueta més tranquil, però això també és una mica ciència-ficció. Ja veurem com es desenvolupa aquesta propera jornada. Fora del play-off, a 5 punts es troba el Castelldefels amb 41, igual que el Girona B, 40 per la Pobla de Mafumet i 40 per la Montañesa, 35 per la Grama, que és desena, 32 punts pel Tona, 11, 29 pel Badalona i 27 pel Vilafranca, un punt per sobre del descens, que marca el conjunt de la Rapitenca, que en aquest tram final de temporada suma un bon grapat de resultats positius. 4 partits consecutius sense perdre, després de guanyar el Vilafranca, 2 empats i una victòria. Dèiem, la Rapitenca, 14 amb 26, el Vilassar penúltim amb 24 i el Sants Cué amb 23. Un equip que ja ho té certament complicat i que la propera jornada ja podria confirmar el seu descens matemàtic de categoria. Repassem també el que serà la propera jornada, la 29, que ens deixarà, entre d'altres, aquest partit entre Sant Andreu i Vilafranca diumenge a les 6 de la tarda. També es disputarà diumenge a la tarda el Vilassar Europa i Badalona Grama, també partit en el qual el Vilafranca haurà de tenir un ull posat. Sants Pobla de Mafumet, l'Hospitalet Girona B, Sant Cristóbal Tona, Montañesa Castelldefels i Rapitenca Peralada. Són tots els partits d'aquesta propera jornada, la 29, la penúltima de competició, al grup 5è de la tercera divisió. Nosaltres ara fem una mínima pausa i tornem tot seguit.
Perquè sabem el que necessiteu, perquè tenim molts anys d'experiència, perquè som de casa. Recanvis Penedès posa al vostre servei personal altament qualificat. Un estoc de productes centralitzat a la nostra botiga del carrer Eugeni d'Ors 23 de Vilafranca que us facilitarà a l'instant el que voleu. I un telèfon al 93 890 18 11 perquè pugueu fer les vostres consultes. Recanvis Penedès, tot tipus de recanvis i accessoris pel vostre vehicle. Recanvis Penedès, som d'aquí, som de casa.
Doncs seguim en directe en l'Esports 14 d'avui. Quan passa un minut de 3:45 del migdia, saludem el nostre company Ricard Lloses, que el tenim ja aquí a l'estudi amb nosaltres. Ricard, bona tarda.
Oh, bona tarda. Tal com vam comentar la setmana passada, a part de les entrevistes que teníem, pues, que avui repassarem, perquè, és clar, entre vulguis que no, queden 7 o 8 jornades com a màxim i aquí ja se juguen les garrofes per l'enclar, no? Sí, home, falten jornades, però equips que, per exemple, poden ja, o la part baixa ja no tenen res a fer, o la part de dalt tampoc, però hi ha equips que encara poden lluitar. Comencem pels juvenils de primera grup 1. Si ara tu ens cantes la classificació, aquí tenim dos equips comarcals només, gran paper pel Riu de Villes, el primer any que hi està, i la Fundació, pues, que està complint. Si no m'equivoco, el Riu de Villes penso que és quart i la Fundació sisena.
Doncs sí, efectivament, l'has clavat. Tenim aquests dos equips tranquils, en zona tranquil·la, ben situats, sí que lluny de la primera posició, però fugint de possibles perills de perdre categoria. Aquí el canvi de led és el líder amb 62 punts i ens trobem ja al segon classificat a 10, que és el Sant Mauro, 45 pel Gavà tercer, i amb 42 a quarta posició el Riu de Bitlles, que encara doncs aspira fins i tot a poder ser tercer. L'Igualada és 5è amb 41 i hi ha una miqueta més lluny l'Atlètic Vilafranca amb 36, com dèiem, molt lluny de possibles perills.
Bueno, exacte. Anem per la mateixa categoria, però de segona divisió. Aquí tenim 3 grups, o 26. Com és, tenim un equip comarcal, que és el Bartra, però bueno, em sembla que està fent una bona temporada, per estar per allà a la meitat, si no m'equivoco.
Doncs sí, el Mar Bartra en novena posició.
Sembla que són 15 o 16 només, no?
Sí, 12 equips aquest grup, i això sí, amb la Noia, que és el principal perseguidor, a 10 punts. També amb aspiracions de fins i tot poder pujar unes quantes posicions en el que queda.
Bueno, aquest sé que és el Marc Bartra B, però en canvi si anem als altres dos grups, el 27 i el 28, aquí el 27 tenim 3 equips comarcals que lluitaran fins a l'últim moment, que són el Sant Sadurní, el Bartra i el Gelida.
Sí, a més, tots tres, els tres primers classificats, Sant Sadurní i Bartra amb 46 i Gelida tercer amb 45.
Amb la particularitat que el Bartra té un partit menys. Doncs, per tant, aquí hi haurà un frec a frec fins a final de temporada. I l'altre grup, el 28, també hi haurà un frec a frec a nivell comarcal, com és el Basi Olèrdola i el Martinenca.
Sí, tots dos en les primeres posicions. Basi Olèrdola primer amb 58, segon la Martinenca amb 56, i a més aquí sí que han disputat tots els partits. També
sí, sí.
Tenim més representació de
sí,
la
home,
comarca
ja.
Amb diferents objectius, per exemple, doncs, la Fundació una miqueta més avall, els Sobirats, el Sant Cugat, però sí que aquests dos equips, Basi Olèrdola i Martinenca, aquests dos equips juvenils de segona, que lluiten pel campionat de Lliga. I també un últim apunt del que era el grup 26, i és que dèiem que el Mar Bartra és 9è amb 21 punts. L'equip que té just per sobre, el Sant Mauro, ha jugat dos partits més. Per tant, diferència de 2 punts que pot ser salvable i fins i tot ser superat i arribar a aquesta 8a posició.
Anem per la màxima categoria que tenim, que és el cadet de preferent, que potser em faig passar per repetir-ho, que tocarà patir com l'any passat, que van salvar la categoria a l'últim partit aquí a casa, i el cadet de preferent grup 1, que en aquests moments, si s'acabés la Lliga, la Fundació baixaria. Però, com marquis la classificació, la Fundació està en 23 punts i em sembla que en té un o dos entre 25 i 26, tu mateix.
L'equip de la Fundació, que el tenim 13è amb 23 punts, a dos de la permanència ara mateix, que marca el Sant Ildefons amb 25. Això sí, lluny ja del que és el seu perseguidor, el canvi de led, que és 14è sí. amb 18. Per tant, en aquest sentit, tranquils, però en les jornades que queden, que són 6, s'haurà de seguir treballant per intentar, com a mínim, ser 12è.
Però bé, a part del Sant Ildefons, em penso que a sobre hi ha un Martorell que en té 26.
Sí, exacte. Sí.
Bueno, jo crec que l'objectiu és passar per davant d'un d'aquests dos. Va ser llàstima perquè la Fundació ha perdut els dos últims partits a casa després de guanyar a fora el camp del Cambrils. Però bueno, les coses tenen que jugar. Anem pels cadets de primera, grup 9, que aquí només en baixen 3, però malauradament un dels dos equips comarcals el perdrem, perquè el Viladecans, que ja està a la cua, l'Atlètic Sant Just, que ja també ho té quasi impossible, però tenim la Fundació i el Riu de Bitlles amb 24 i amb 28 punts, i el Basi Olèrdola també amb 28, junt amb el Cornellà, que en té 29. Aquí també, aquí només en baixen 3, però jo crec que ojalà els poguéssim salvar tots dos, però jo, un comarcal, em penso que ho perdrem.
Sí, tenen molts números perquè l'Atlètic ara mateix seria l'equip que baixaria, 14 amb 24, a només un es troba el Riu de Bitlles, una posició per sobre, amb 25, i el Basi Olèrdola, 11, amb 28. Per tant, també tenim aquí una sèrie d'equips que només juguen per 3 posicions, per tant, aquests moviments es poden produir i malauradament sembla que un equip, un representant comarcal, perdrà categoria en aquesta primera divisió de cadets, grup 9.
Anem als cadets de segona, que tenim el grup 29 i el 30. El grup 29, hi ha un frec, bueno, un frec a frec entre Cubelles i el poble. Tenim el Sant Cugat en tercera posició. O sigui, home, està a 4 punts del líder. Falten partits i ojalà punxin els a dalt i el Sant Cugat pugui reaccionar.
Sí, i a més tenint en compte que pot assolir en solitari la segona posició...
Sí, perquè ja el poble em penso que té un partit més.
Exactament. Doncs sí.
I el grup 30, aquí la Blanca va destacada, amb 6 punts sobre els Subirats i a 10 sobre la Fundació. Tindria que tenir un... 2 o 3 pinxassos per bancar la Blanca perquè ho poguessin agafar, no?
Sí, encara opcions dels Subirats, que es troba només 6 punts. Això sí, estem en la jornada 23 i només quedaran 4 per davant.
I per acabar el futbol 11, anem pels infantils de primera. Aquí, amb un partit més, tenim una Fundació que va líder, amb un partit més que el Cornellà, que està a 1 punt, i el Gavà, que està a 4 punts. Sí, home, falten jornades, però aquí pot haver un refec i ojalà la Fundació pugui aconseguir aquest primer lloc. Grup 9.
Sí, doncs també repassem aquest grup 9 dels infantils, que en aquest cas ben situat a l'Atlètic, amb el Cornellà perseguint-lo a només un punt i amb un partit menys. També el Gavà, que en té 2 menys, així que hi haurà molts moviments en aquesta primera divisió infantil en aquest grup 9. Ens queden 5 minutets, també podem repassar altres grups, no?
Els infantils de segona, el grup 35 i el grup 37, que tenim bones notícies a nivell comarcal. El grup 35 sembla que... serà un frec a frec entre els equips comarcals. Sí que té una mica d'avantatge la Fundació, que em penso que està a 1 punt, però té 2 partits menys que el Bartra. I Arder tenim el Riudevilles en 51 punts amb un partit menys que el Bartra. Vull dir, ojalà que sigui un frec a frec i un dels 3 equips el puguem assolir aquí dalt. I el grup, per finalitzar, el grup 37, aquí tindria que haver un dalt a baix perquè no s'ho emporti l'equip del Sant Sadurní, que em sembla que va bastant sobrat.
Primer amb 60 punts, 20 victòries en 20 partits que s'han disputat i quedaran per davant 8 jornades per acabar de ratificar aquesta primera posició i, per tant, al campionat de Lliga. Ricard, gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Tornem dimarts vinent.
Dimarts en resultats ja, perquè aquest cap de setmana ja hi ha competició.
Ja tornarà la competició després d'aquesta aturada de Setmana Santa.
Perfecte, allà estarem.
I abans d'acabar aquest programa d'avui, ens queden 5 minutets, us ho dèiem a l'inici, a partir de dissabte tornarà l'acció a l'Hockey Lliga amb la disputa de la penúltima jornada de competició. Només quedaran 2 de la Lliga regular, perquè recordem que després començaran els play-offs pel títol i també es disputarà aquesta promoció per la permanència. En la jornada 25, que es jugarà de manera unificada, dissabte a les 5 de la tarda, tindrem els següents partits. Calafell-Reus Deportiu, Alcoi-Igualada, Barça-Caldes-Liceo, Patí-Vilafranca, partit que es podrà seguir en directe per Ràdio Vilafranca, Noia-Lleida, Sant Cugat-Voltregà i Arenys-Girona. Aquesta serà la penúltima. En l'últim cap de setmana de competició, que es disputarà el 29 d'abril, veurem en quins horaris, perquè en funció del que succeeixi en aquesta propera jornada i si ja tot queda definit pel que fa a la 8a plaça, els equips que seran caps de sèrie i sobretot els que disputaran permanència, play-off de permanència o baixaran directes, si tot això ja quedés encarrilat, els diferents partits de la jornada 26 podrien variar els seus horaris. Cada moment falten les confirmacions oficials per part de la federació. Liceo Pati Vilafranca, com dèiem, un dels partits d'aquesta jornada en el qual el Vilafranca ja arriba pràcticament sentenciat, amb opcions matemàtiques de permanència, això sí, 2 últimes jornades contra Liceo i Barça. El Noia, que jugarà contra el Lleida i tancarà la Lliga contra el Voltregà, que d'altra banda també s'hi juga molt i té encara opcions de ser 8è i jugar als play-off pel títol. Abans de la Lliga, entre setmana, aquest proper dijous tindrem partits de Champions. El Noia jugarà l'última jornada ja eliminat, sense opcions de classificació entre els 8 primers. El Noia rebrà la visita del Sarzana dijous a les 9 del vespre i la resta de la jornada es completa amb el Valongo Amatori Lodi, Barcelos Sporting de Portugal, Liceo Oliveirense, tots dos es juguen la classificació, Calafell Benfica, ja el Calafell eliminat, Tricino Porto, Forte dei Marmi Barça i Sant Omer Reus Deportiu. També els reusencs que en l'última jornada es jugaran aquesta classificació entre els 8 primers i, per tant, jugarien aquesta final a 8. Abans d'acomiadar el programa d'avui, ens queden 2 minutets, fem una mínima pausa i tornarem tot seguit per acomiadar aquest programa d'avui dimarts.
Joan Cortiada, més de 50 anys al costat dels professionals de l'agricultura i la jardineria, oferint les millors marques i el millor assessorament. Gran exposició de maquinària agrícola i maquinària de jardineria, tractors, veremadores, accessoris per l'agricultura, recanvis i ara també gamma compacta de construcció. Tot com sempre amb servei oficial New Holland. I per a tots els professionals i amants de la jardineria, trobareu a Joan Cortiada tot el que necessiteu. Tallaverders, desbrossadores, hidronetejadores, bufadors, robots de llagespa, servei oficial Steel. Joan Cortiada Agrícola i Joan Cortiada Jardineria. Venda, lloguer i reparació. Veniu a visitar les nostres dues grans àrees d'exposició. Us esperem al carrer Calafell 24 de Vilafranca del Penedès. També a joancortiada.com. Joan Cortiada, sempre al teu costat. La teva salut visual mereix tota la nostra atenció. Els professionals d'Òptica Roig de Vilafranca t'atendrem i et recomanarem solució pels teus problemes de visió. Vine a Òptica Roig i gaudeix de la visió més perfecta del Penedès. Estem a la Rambla Sant Francesc 15 de Vilafranca del Penedès.
Doncs d'aquesta manera nosaltres tanquem el programa d'avui. Nosaltres tornem demà dimecres a la mateixa hora a partir de 2:15 del migdia parlant de bàsquet i fent prèvia d'un nou cap de setmana esportiu pel que fa a aquest esport que també marcarà el retorn després de l'aturada de Setmana Santa. Cap de setmana clau pel Xamba, que podria confirmar el seu ascens a la Primera Catalana.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.